Com aneu d'oïda? Formeu part d'aquest tant per cent important, la meitat de persones que superen els 30 anys, una de cada quatre d'entre 55 i 65, amb algun grau de sordesa. La pèrdua auditiva en la gent gran és la tercera afecció crònica. Aquesta pèrdua provoca el deteriorament cognitiu i aïllament social, que ha estat encara accentuat més, si cal, per la pandèmia. Segons l'estudi que comentàvem fa uns instants, Bienestar i Salut Auditiva de los Españoles, el 94% de la població considera que la pèrdua auditiva els afecta l'ànim i limita les relacions socials. Doctora Anna Oliver, vicepresidenta de la secció de metges de residències geriàtriques del Col·legi de Metges de Barcelona, està d'acord amb aquestes dades? La majoria de les persones que tenen sordesa s'aïllen del seu entorn? Bona nit.
Bona nit i gràcies per convidar-me. Doncs, efectivament és així. Hi ha diversos estudis que ho demostren, que les persones que tenen una pèrdua de capacitat auditiva tenen més tendència a l'aïllament i això precipita moltes vegades l'empitjorament de processos crònics com podria ser el deteriorament cognitiu o podria haver-hi també repercussió en trastorns de salut mental com símptomes depressius o ansietat, i inclús també aïllament de la família. També hi ha algun estudi que assenyala que pot haver-hi canvis de personalitat, perquè les persones que tenen pèrdua auditiva doncs no interpreten bé l'entorn i a vegades es tornen més suspicaces.
I estem prou atents als senyals d'alarma davant possibles problemes d'audició?
Jo crec que no estem gaire atents a aquestes senyals. De fet, hi ha moltes persones que no li donen importància perquè pensen que, bueno, que amb l'edat pues, ja se sap que ens quedarem sords i és important de detectar-ho a temps per prevenir-ho o per tractar-ho a temps, perquè sabem que quan més aviat intervindrem molta menys repercussió tindrà i molta millor serà l'evolució. Sobretot hi ha símptomes d'alarma, com per exemple quan estem parlant per telèfon i no entenem la persona que ens està parlant, això ja ens ha de fer pensar que tenim una major pèrdua de capacitat auditiva i que probablement hauríem d'anar a l'especialista. O per exemple, no podem seguir correctament una conversa si dues persones estan parlant al mateix temps. Un altre senyal important que també hem de tenir molt en compte és, per exemple, escoltar molt, molt, molt fluixet a altres persones. Això pot ser una primera senyal d'una sordesa súbita i això sí que s'hauria de valorar amb certa rapidesa. Igualment, quan, per exemple, en una conversa amb una persona hi ha soroll de fons i no entenem el que aquesta persona s'està dient, també és un altre símptoma d'alarma, com per exemple que ens parli un nen o que ens parli una veu femenina, perquè i no entenem, sabem que tenim més dificultat al llarg dels anys, quan passen els anys, de sentir més aquells tons de veu que són més aguts. I jo diré que també una altra cosa que de vegades ens ha de fer pensar és, per exemple, confondre els tons o les paraules que són molt cridaneres, l'aix parlat. Això, confondre això, també ens pot fer detectar que tenim un problema auditiu.
Tenen solució totes aquestes situacions que vostè comenta?
La veritat és que la presbiacúsia, entesa com tenim aquest fenomen biològic que ja està associat a l'edat, la presbiacúsia en si no té cura. Però sí que és cert que quan comença a haver-hi un dèficit d'audició, quan més aviat ho detectem i més aviat ho tractem, sempre tindrà una menor repercussió. Per tant, és important posar-se en mans d'especialistes o consultar amb la primària o consultar amb la tenda especialitzada que tingueu al costat, perquè jo crec que les valoracions són gratuïtes i ens poden detectar aquests primers dèficits que potser seria bo de que ja els poguéssim intentar tractar.
El que no són gratuïts són els audiòfons ni els implants.
Això és el que s'hauria de demanar, que tots els polítics tinguessin en compte l'alta prevalença d'aquesta malaltia, i més amb l'impacte tan gran que té amb la qualitat de vida de les persones. I ja hi ha una recomanació de l'OMS que diu que efectivament hem d'invertir precisament en polítiques i estratègies per implementar programes de suport. Cada vegada més les persones haurien d'entendre que això no és un estigma, que el fet de tenir 55 anys i començar a sentir malament és una cosa biològica, però que podem tractar.
Som prou conscients de la importància d'una bona salut auditiva? Ho dic pensant en el jovent i els auriculars habituals.
Jo crec que no som prou conscients, no, perquè efectivament les persones joves estan en risc precisament per aquestes males pràctiques, aquests mals hàbits, no, diguem-ne, de... Pues això, no? De sotmetre a un estrès freqüent a les nostres oïdes, i això s'hauria de promocionar i s'hauria d'informar la població i s'hauria de donar una sèrie de missatges clars perquè no passés.
Ens ho diu la doctora Anna Oliver, vicepresidenta de la secció de metges de residències geriàtriques del Col·legi de Metges de Barcelona. Doctora, no sé si ens deixem alguna cosa.
Jo l'única cosa que potser diria és que no tinguem vergonya d'anar a l'especialista o de consultar en primària o d'entrar a la tenda especialitzada que tinguem al costat, que crec que a nivell tecnològic els audiòfons cada vegada són més millorats amb un aspecte més petit, i penso que inclús també de vegades estudiant sistemes de finançament, i crec que és una cosa important que ens pot evitar repercussió a la nostra qualitat de vida, que és lo fonamental.
Doncs, doctora Oliver, repeteixo, moltíssimes gràcies pel seu temps a aquestes hores i que tingui molt bona nit.
Gràcies igualment i felicitats pel programa.